Hola, escoltes un día perfecte a la UPB Radio. De sobte a nit, mentre portava ja unes quantes hores dormint tranquil·lament, em vaig despertar. Va ser un despertar violent. De fet, de l'esglai em vaig incorporar i tot. I ràpidament vaig notar que m'invadia una certa sensació de por. Em vaig incorporar ja del tot i vaig anar al bany. I aquesta sensació augmentava. Ja no era por, era inclús pànic, era terror.
Tengo miedo que como un pájaro te me vueles de la mano. Tengo miedo de que todo...
Em vaig rentar la cara, em vaig mirar a l'espí i em vaig sentar al bany a esperar a que passara. Però de sobte van començar a vindre com idees, com conceptes, un flash de sensacions sobre l'edat que tinc, què em queda per viure, si el que he fet fins ara és el correcte, si he de canviar coses a la meva vida, si inclús l'he desaprofitat. No paraven d'aparèixer, era com si algú hagués obert una eixeta i començaren a brollar violentament tots aquests sentiments, aquestes idees, aquestes preguntes, aquestes sensacions. Com varen aparèixer totes aquestes preguntes tan de sobte? És que estaria el meu cap pegant-li voltes i alimentant-les durant tota la nit sense ser-ho conscient?
Tengo miedo de saber que la eternidad no existe.
El cas és que vaig passar uns quants minuts més allí sentat, encara amb aquesta sensació de por, però vaig decidir tornar al llit i la son va guanyar a la por.
Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte.
Si busca la informació a Google, sembla que el que vaig patir va ser com una espècie d'atac d'ansietat. Però esta setmana, llegint la premsa, vaig llegir una notícia on comentava que una nova intel·ligència artificial sugiere extraer imágenes del cerebro i podria gravar incluso los sueños. Així seria possible saber què ha estat el meu cap imaginant.
Episodi 11 de la temporada 5 d'Un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Suposo que estàs escoltant el programa com a podcast, però la UPB Ràdio la pots escoltar en directe a radio.upb.es o al 102.5 de la FM si estàs, això sí, a la ciutat de València. I el podcast, imagina que ja sabràs que el pots trobar a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, a iVoox i Spotify.
Que mi vida comienza otra vez. Quiero sentir al despertar que no he vacío en mis manos, pues solo tengo aquellos recuerdos que el tiempo dejó.
Avui va passar molta gent pel programa, bé, molta gent, són 13 persones. Passarà Alfredo Ruiz, a mi parlarem de Alfredo Ruiz, Caminos hacia la modernidad en las fallas, una mostra que es va inaugurar fa poques setmanes a l'IBAM i que encara pots veure i repassar la trajectòria i l'obra d'Alfredo. Per a parlar d'Alfredo, avui m'acompanya a l'estudi el meu amic Carlos Corredera, que és il·lustrador i dissenyador de falles. Ell sap molt més del món de les falles que jo, y darles cosas también.
Nadie va a notar que hay una chica muy sola en esta ciudad.
Y no pasará físicamente, es una lástima, pero sí lo hará telefónicamente Beatriz el Lobo, que ha marchado a Madrid, ha dejado Valencia. Ya sabe que la capital del estado absorbe todo el talento, que una rabia en faixó, pero y a buena cobertura, doncs Beatriz va a seguir en la seva sección musical de Guárdame en las vacas. Crec que són ja 5 edicions de la seva secció. A veure quina música porta avui. Bé, jo ja sé quina música porta perquè la vaig a punxar jo. Ah, també hi ha una agenda, sé que no li feu molt de cas, sé que és el que més importa del programa, però ahí està. Comencem.
Que hay una chica muy sola en esta ciudad.
Alfredo Ruiz, Caminos hacia la modernidad en Las Fallas. Es va a inaugurar el darrer dia 2 de març al IBAMAS i a la ciutat de València i es pot visitar crec que fins el 23 d'abril. Hola, Alfredo, moltes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio.
Bon dia.
Bé, bon dia. Alfredo, quien va a parlar de tu i quien va a parlar de la teva obra va ser el meu amic Carlos Corredera, que està així a la meva dreta.
Sí, sí.
Que Carlos Corredera, si sou oients del programa, el coneixereu perquè ell és il·lustrador i també és dissenyador de falles. Bueno, Carlos, que moltes gràcies per estar este matí així també a la UPB Ràdio.
A vosaltres, Eduard. Bon dia, Alfredo, i a tots.
Bueno, Alfredo, la mostra que es va inaugurar fa poques setmanes, fa dos o tres setmanes, i està comissionada també per Ricardo Ruiz i Daniel Escobedo. Com et va arribar esta proposta?
Pues va arribar que jo no es coneixia del tot. S'havia vist una vegada, sobretot a Ricardo, però no el coneixia. Ell me va fer, me demanà una, per a l'escola d'arquitectes, l'any passat, me demanà un ditirambe per a exposar-lo allí. I va fer una mostra de la meva filla, de Giovanni Nardin i de mi, en el col·legi d'arquitectes. En guany és que, con la meva filla, plantar una falla ahí en Castellfabit, pues segurament va haver més contacte. I jo no ho sabia, li preguntava a la meva filla un dia si jo volia fer una exposició en el IBAM i jo de sorte digui que no, que jo no vull complicar-me la vida, no? I, però al dia següent li vaig dir que sí. I li vaig dir a la meva filla, si tu t'encarregues de rebre els missatges, jo m'encarregaré de preparar l'obra, no? I ha sigut així. O sigui, d'aquesta manera.
Ha sigut després costós, Alfredo, perquè també l'obra al final és una empresa difícil també per el que va a aportar el contingut,
sí.
No? I la tancha d'una obra tan extensa, primer haver elegit la selecció i després preparar tot allò, no?
Sí. Jo ja tenia preparada una xicoteta exposició que vaig fer en una biblioteca.
Cert, la recorde.
En Benicalap,
sí.
No? Tot això ho tenia en caixes. Algunes coses les vas desfer, perquè ocupen massa en el piso, no? I no té lloc. Però després vas pensar, vaig anar cavant peces i li vaig deixar al meu fill algo, per si algun dia volen fer algo en aquesta obra, no? I res, o sigui, es comencia a recopilar coses, a treure coses de les caixes i he fet algunes noves, saps? Algunes noves que estaven fetes també perquè així en el Politécnic també varen fer una, saps? Fa uns anys. Però algunes estaven fetes al millor a pressa i volia fer-les una altra vegada de nou i que tingueren més o menys totes el mateix tamany. Per almenys les falles o les peces que...
Maquetes,
sí.
Podem dir al final que és com un regal a l'espectador, perquè mira, anava a ser per als teus fills, però al final és per a molta més gent.
Jo volia que ells, si el dia demà algú volia interessar-se per l'obra, pues que ho feran, no?
Molt bé.
Perquè a la mostra podem veure esbossos i podem veure maquetes.
Sí, escrits no, els escrits estan en els
catàlegs.
Han fet una obra... Han fet uns catàlegs, però molt interessants.
A mi això és el que em sorprèn. Disculpa, Alfredo,
sí, sí.
Perquè ens contes, perquè sobretot per a l'espectador casual que no coneix apenes les falles, moltes vegades poden... Pues sí, les maquetes, però de repente, aquests catàlegs, veiem la trajectòria d'un procés, des de que estàs ahí en lo més primitiu fent unes ratlles, el taller, fotos de taller, l'obra al carrer...
Sí, sí.
El després, quasi...
Bueno, sí.
És un... increïble.
Els invitien ara a ma casa, als dos comissaris, no? I vàrem veure un poquet, i van entregar unes caixes, i diu, mira, llevaros esto i podeu analitzar. Però jo tenia unes carpetes, no? On tenia 7 o 8 falles, ja en explicacions i tot, no? Però després vinguen una altra vegada perquè volien traure fotografies, no? Vas traure una caixa i es començaren a elegir i, bueno, se quedaren impressionats. Jo crec que jo no tenia quasi res, no? Però ells se quedaren impressionats i es començaren a buscar i a buscar i s'emportaven cada vegada que venien, s'emportaven un montó de...
Se van entusiasmar, no?
Sí, sí, estaven interessats.
Aleshores,
a més, me vas fer una maqueta i tot. Al principi no volia, però me vas fer una maqueta de la sala.
Ah, molt
que li l'ensenyia d'ells. I vas fer unes coses i... Però aquesta maqueta, pues, després la trenqui, perquè havia que deixar en mans dels comissaris el projecte, perquè són ells els que... Bueno, pues, s'hem dut molt bé, no? Perquè jo he proposat unes coses, ells unes altres, i la cosa ha anat avant, però sense ningú impediment, no?
Jo com a espectador dic que me pareix sorprenent això, perquè inclús és que coneixem la teva obra, trajectòria... Sí. Arribar allí i veure tot allò junt i descobrir noves coses, sí. Noves imatges, fotos, és molt, molt interessant.
Sí.
Carlos, tu, per exemple, quan vas conèixer l'obra de Ricardo? Perquè estem parlant d'una... D'Alfredo. Com està parlant de Ricardo?
El mateix cognom, clar.
Ja, sí. Alfredo. Estem parlant d'una trajectòria de més de 60 anys?
No, la
50,
meua,
sí.
La meua, uns 45 anys en el mig, no? Mm. Jo entri a treballar als 13 anys. En uns tallers que me pareguen sensacionals, no? Perquè allí se feia en realitat el que a mi m'agradava, modelar i dibuixar. Però jo de xicoteta amplia els carrers, en la acera de la meva plaça l'amplia plena de dibuixos del Guerrero de l'Antifaz, de Roberto Alcázar i tot això, que era el que hi havia entonces. Uh-huh. I res, després, clar, uns veïns que treballaven en les falles, pues, contacté amb ells i me ficaren dins i me posia a treballar en un artista faller que es començava en aquest any a fer faller.
Tot això començava a professionalitzar, que en aquella època en la València d'aquests anys era molt complicat.
Sí, o sigui, què vol dir? És que...
No, vull dir que sí. Començar a treballar en el món de les falles en els anys 60 a València seria molt complicat.
Sí,
però guanyar-se la vida.
No, bueno, fem de tot, eh? O sigui, anàvem a pintar pisos, o sigui, anàvem a treballar...
No estàs tan romàntic.
No. Després me doni compte. Fèiem carrosses, però com se fem carrosses per exemple, a Logroño, a lo millor, pues dius, pues anem a viatjar hasta Logroño, no? I així a Barcelona, no? I així no vas conèixer algunes coses que a lo millor no haguera conegut mai, no?
Sí. O sigui,
al final, aquest treball creatiu era quasi com un premi, no? En aquesta època, en aquesta situació, en aquest país,
sí,
no?
Sí,
poder viure
sí,
això.
Sí, estava, o sea, disfrutaves de lo que feies i començaves a vendre a construir coses grans, perquè ho veies en els mestres.
Aleshores, tu des de molt menut veies ja aquest final com a artista faller, veies aquesta meta, la tenies clara d'alguna manera o...?
Pues possiblement sí, perquè no tenies una altra cosa... un altre firmament per a veure, no? I veia jo i m'agradava, però no tingui pressa mai en construir falles, no? Jo esperi prou, o sigui, esperi prou perquè el que volia era una bona formació i el que vaig fer és que en vez de començar fent una falla de tercera, que era el que t'obligava el gràmit, pues a mi me passava un senyor una falla de primera
pues.
I me anà molt bé, o sigui, després de dos infantils, pues me passava la de primera.
La primera adulta ja,
sí,
de primera secció.
Sí, una falla de primera secció, sí. Però jo ja havia après a fer armazons i a modelar, perquè en els mestres que tinc, sobretot en l'últim, pues ell se me deixava a mi posar el... Bueno, fer-me l'armazó i posar el fan, prendre medides de les maquetes, que això no ho havia fet en el primer mestre que tenia, no? I, bueno, jo crec que...
Qui era este segon mestre?
El
segon al final...
mestre era Jiménez Montfort, que li diuen Cotanda,
uh-huh.
Saps? I aquest home, al millor, padecia un... Algo era més dèbil, no? I quan me veia a mi treballar, pues era com si ell tinguera 20 anys, no? I me deia, ponle ahí más, o ponle aquí, quítale d'aquí, no? Perquè te dirigia un poquet, no?
Sí.
Però molt bé, o sigui, en ell molt bé.
Que bé, no? Va, sí. A vegades trobar-hi relacions.
Al principi, pues, era Huertas, que en Huertas sí que vaig aprendre com posava el funky i com feien els armassons, i bueno, allí molt bé, també.
Mm-hmm. Alfredo, de tu sempre se parla, o sobretot en aquesta exposició, que amb tu va aparèixer, en certa manera, la modernitat a les falles.
Sí.
Per què es diu això de tu?
Pues, bueno, jo... És que, clar, segurament les últimes falles són les que van trencar més, no? Però jo he anat sempre des de la primera que vaig fer fins a aquest període. Jo sempre anava avançant un poquet, perquè en realitat no m'agradava repetir coses, no? Sempre avançava en pintura o en construcció, anava ficant coses. Doncs pues este no el pintem, este sí, este a planos. I en una... vas trobar una... esa, com se diu? Un dibuix o una fotografia en un llibre de un xulipansi d'una carretera. Una il·lustració, era. I me va impressionar, perquè jo en aquest moment estava molt influenciat per literatura anarquista, no? I això me dona un poc de veure allí que uns tulipans havien trencat l'asfalt i havien eixit, no? Uh-huh. Com si diguin, ja que aflorar, no? Ja que... Uh-huh. I això ho traslladí a una falla. Traslladí una falla sense pensar que li estava llevant el remat del ninot, no? A la falla.
A la plaça del falles, Pilar, veritat.
Sí, perquè les falles sempre havien tingut un tema central, pues,
figuratiu.
Un ninot, un figuratiu. Al fer aquesta falla, pues, volia fer una espècie d'utopia, però me va liar un poquet, perquè l'utopia és molt difícil de... I entonces ahí demaní ajuda a Soriano Izquierdo. Soriano uh-huh. Izquierdo era el que li feia els cervosos a Luna i el tema de la falla. Ese home, pues, no va fer l'utopia, me canvia un poquet el sistema de... És que passa una cosa... Quan se te'n van les falles de la mà, que és una falla especial, ahí ja tens que buscar-te gent per ajudar-te a construir. Mentre és una de primera, tu te la fas a soles i tu te construïs, busques el teu tema i tal, i el fas. Però una falla especial ja te va complicant la vida. Ja tens que tindre 6 o 7 persones en el taller i ja que donar-los marxa. I pensar ja no és tan fàcil. Pensar ja se va complicant i demanes ajuda. No? Este home, pues, m'ajuda a fer les escenes de la falla. Algunes me les feia jo, però unes altres...
El guió, diguem, un poc?
Sí.
Ajudar en el guió.
Sí. Sí, perquè ell va veure ahí, en vez d'utopia, va veure naturalea morta. I me va mecanitzar tota la falla de...
Al voltant
sí,
de...
Sí, d'això.
Però que bo, no? Aquestes confluències, que al final, aquesta experimentació, a vegades no tan preparada, no? Sí. Dona un... Ahí se navegan soluciones que fan que haya...
Sí, sí.
Que la historia de la creación perdida de alguna manera sí. Done un altre pas, ¿no? Porque si no, si ens anem a lo que ya saben fer, veritat.
Claro.
Y això, o sea, té molt, no, la teua obra té molt d'això.
Jo ha de prenguir molt allí. Jo,
cada any...
Al veure-lo a ell, al parlar en ell, i al dir-me ell que calma, que les coses costen de fer, ¿no? I me va ensenyar això, perquè jo, claro, volia fer tota pressa, ¿no? I m'ha ajudat molt.
Carlos, tu quina és la primera obra que recordes de...
Pues clar, jo és que vinc de menude en els 80, entonces sí. Alfredo ja ha passat l'època més barroca i està com en una altra... Perquè podríem, no?, els estudiosos, l'altre dia els dissenyadors ficàvem com diverses etapes, veritat.
Sí, sí.
Aquella etapa que encara és figurativa en Quart Palomar, però ja com... No sé, mira, jo com a espectador recorde coses que l'altre dia li ho escoltava a la meva amiga Amparo i me ric perquè molta gent me parla d'això i és veritat que quan arribaves a una obra d'Alfredo, concretament esta sèrie que va fer en Quart Palomar, les falles que se planten darrere les torres de Quart, encara algunes figuratives, l'espectador solia quedar-se en silenci, que és molt difícil. Sí. Dins de les falles, també se va parlar l'altre dia en la conferència en el IBAM.
Sí.
En un format amb de soroll al voltant, que també és la gràcia, no?, de tindre la xurreria, el coet, sí. el xiquet, bueno. De repent que hi hagi un element que te dona certa... no sabria dir-te com... un moment de concentració, de consciència, dir, primer que res, hasta l'espectador casual, que després igual no li agrada, però primer que res que es quede en silenci i que assimile i que diga, això, què passa en això, no? O sea, m'ha parat el temps així uns segons, sí, sí. I això és una de les qualitats que jo crec que més defineixen i s'obra d'Alfredo conforme ha anat avançant cada volta més, o sea, sí. Cada volta una obra més això, conceptual i, sí. I que té...
Ara ha passat el temps i és veritat, la teva obra, doncs sí, tot el món la valora, però imagina que n'hi haurien èpoques dures i dramàtiques, que inclús la professió a lo millor tampoc en tindria molt bé.
No, la professió no ho entengue mai.
Ah, vale.
Sí, no. Cada vegada m'enjunyava més d'ells, no? I me quedava soles en la ciutat fallera. Parlaves amb tots, perquè sí. No... però no parlem mai de
treball.
I sempre diuen de, pues, eso no se puede hacer, eso tal, les falles son tal, eso es para el IBAM, eso es para no sé quant. I això que eren les primeres falles, no? Que jo les veia encara, pues... Lo que pasa es que jo mai m'havia preguntat si agradarien o no agradarien. Jo feia lo que jo anava descobrint i conforme estava avançant jo en el pensament i en la meva manera de ser, no? Jo crec que sense voler anava canviant, perquè no me vas proposar vaig a canviar això i vaig a fer de les falles una altra cosa ni res. Cadascú fa el que ell vol i, i ja està, no hi ha més. Allí.
Jo parlant d'això, d'aquesta relació, no?, d'influències, d'espectadors, de gent de l'ofici, sí que voldria dir des de fora com a espectador que igual, no sé si en el projecte de l'IBAM es veu tant o es ha dit, que Alfredo realment, o sea, no és com un artista que està en el seu món i ha fet l'experimentació de les falles. No, és que atravessa la història de les falles. O sea, per a mi és, dins de lo que ara és el mainstream, encara que no tinga res que veure el que estem vendre les solucions en altres obres d'ell, però és que ha atravessat, i a lo millor inclús companys o gent de l'ofici que quan està fent-lo... no veuen allò, el que hi diu, una certa crítica, no sé què, és que tu sí. Veus que aquestes solucions després han acabat en altres falles o s'han utilitzat certs períodes d'ell que encara fa la figuració, sí. Tu després aquesta figuració la veus en altres llocs, que dius pues això, no? O sea, i és fonamental la seva figura en les falles, però a nivell general, vamos, sí. O sea, jo crec que és... Mira, perquè la gent que no està molt ficada en el temps de les falles, jo sol deixen el titular, no? Però podria ser, igual que en el cinema, Hitchcock o Buñuel o aquestes sí. Figures que dius, saps? Són com tòtems i, sí. I tu ho agarres o no ho agarres, però com a menys ho observes i serveix per a agitar un format, pues, és fonamental, clar.
Coño, Alfredo, quin piropo.
Ja, jo ho sé. Pues... No, sí, ja m'ha... Ja me regalar una il·lustració
ah, sí?
De... Sí.
És que en un disseny que vaig fer en una falla sí. Li van fer un homenatge ja, a Alfredo.
Sí,
una anècdota ja. Sí.
Bueno, i ja fa prou anys que no has fet ninguna falla. I com veus la situació actual? Com veus les falles avui en dia? Perquè anem d'un costat a un altre, sí. No? De lo més clàssic a lo més modern podem sí. Veure ja avui en dia.
Bueno, jo no estic molt ficat, però el que va vent és un poquet de... N'hi ha una paraula que crec que definís ara la japicràcia, crec que és. Però això m'he enterat ara últimament.
Jo no sabia.
No? Bueno, pues esa filosofia de que... De que tenemos que ser felices, ¿no?
Sí.
Y les falles pareix que n'hi han falles que les veus i no te diuen res, però que bonito, ¿no?
Sí,
y
perquè
que...
en les teves altres sí. Temàtiques socials, com veies dit, que sí, eren sí. Dures, la pena bueno, de mort, per exemple.
La pena de mort i la vellea, la soledat, i ser falles les feia en Quart Palomar. Bueno, i en les falles de tercera, de la universitat, que vas fer en la nau, i en Humanista Mariner, que era anticapitalista, perquè jo m'he influenciat molt en aquests moments de, per exemple, dels anys 78, en el moment de la transició i això, pues, en la ciutat fallera havien creat un grup que volia saber més coses, no? I jo me vaig apuntar a d'ell. I allà aprengui molt, perquè se n'anàvem... Els dissabtes no treballàvem, que és cosa que no sabia fer mai, i anàvem a pegar voltes a una llibreria, no? I a almorzar.
Parlàvem de cultura, també.
Sí.
A debatre. Clar.
I ahir vaig començar a... Jo ja en mi, ve d'antic, no? Però jo soc d'una família humilde, no? I meus pares han tingut que treballar, sobretot ma mare, per criar quatre fills. i res, tot això ho tenia a dir, el que no sabia era políticament res, no? I en aquest temps pues, sí que varen començar a influenciar-se per la política i sobretot per l'anarquisme. Varen llegir uns quants llibres, jo, i perquè un amic me digué, toma este libro que te va a gustar, no? I l'agarrí, i clar, era el meu pensament.
Estava,
no? Era,
esta, algú sí. Pensava igual que tu.
Sí.
Això
després
alegra.
Ha canviat la cosa.
No, sí,
perquè sempre canvien, no? Les coses. Les necessitats sí. Fan que vagis pensant d'una altra manera, no? Encara que jo me volqui al terreny este de... d'expressar, de poder comunicar.
Mm-hmm. Carlos, per anar-te acabant, alguna cosa que vulguis comentar que sense...
Pues jo volia preguntar-li a Alfredo perquè una cosa molt valenta que fa i que em pareix, que no és usual tampoc en el format Falles, és com allò que se diu en general d'una obra i d'una obra estètica, no? De que al final una obra quan s'acaba també és de l'espectador, o sea, tu eres el creador, però també és igual, sí. Per a mi, jo quan pinte algo també, després és igual de valiosa per a tu com a espectador, sí. Perquè tu en el teu cap sí. li dones la teua utilitat. I Alfredo, pues això, fa l'obra, la esposa al carrer, i ell estava ahí moltes voltes presencial al costat de les tanques, sí. Al costat de les falles, encara sí. Que foren d'especial, primer, lo que fora.
Però ell... falla, perdre.
Entonces, volia saber... Que, a quin aprenentatge o si tens alguna anècdota de la gent que pegava la volta, algo que recordes especial, alguna
no,
cosa?
No, però en les falles de quart pues resulta que Lluís Cirera, que era catedràtic ahí en la universitat, vivia al costat de la falla i la seva dona, Remi Miralles. I ells, quan varen veure la primera falla que va fer jo ahí en quart, ells no s'havien enterat de les falles mai, no volien saber res. I quan varen veure la falla de les Menines, per exemple, pues s'acostaren i es va impressionar. I de sobte me doni compte que tots els anys estaven allí. Però ells explicant la falla a la gent que estava per allí s'havien interessat. Per donar a conèixer aquest treball.
Involucrar-se, o sigui, totalment,
sí,
no?
Sí, però involucrar-se, que me varen cedir, varen fer amistat, me varen cedir la seva biblioteca, si jo volia anar a... Sí, s'obriguen molt, Bueno, no m'ajuden, al final me varen fer dos llibrets de la falla. Mira. De les dues últimes falles, me varen fer dos llibrets especials. Saps? I...
Doncs no queda més temps, Alfredo. Bueno. Escolta, fins el 23 d'abril, jo vaig estar ahir. Qui vulgui passar, li vam estar la mostra Alfredo Ruiz, Caminos hacia la modernitat en las fallas. Doncs convidem a tots a que li peguen una ullada, no?
Sí, com dia jo en la falla de l'escalinata, dia en l'últim verset, dia que almenys tens que passar 5 voltes per enterar-te de lo que n'hi ha. Sí.
Pues a l'exposició.
També has de passar.
Jo l'altre dia vaig dir el mateix en la inauguració. Està clar que vindré diverses voltes, perquè hi ha que dir que el que diem abans d'estos catàlegs, que pot passar ahí desapercebut, però que la gent, que hi ha moltíssima informació en l'exposició.
Sí,
és per a donar-hi temps.
N'hi ha gent que ha preguntat si allí se venien figures en la biblioteca de l'Ivan.
Mira.
Figures de... Dices, sí. Que esto es muy bonito, eso se puede comprar. Però bueno, no n'hi ha res. Això és una obra única i
ja està. Doncs Alfredo Ruiz, moltes gràcies.
Moltes
Carlos
gràcies.
Corredera, també. Moltíssimes gràcies per haver estat este matí també.
No,
I no res, ens veurem pel barri, crec.
Sí,
crec, no?
Sí.
Crec que compartim barri, més o menys.
Sí, així a València.
Moltes gràcies per haver-me invitat a intentar divulgar un poquet el treball que se fa en les falles, que jo crec que és molt impressionant el que se pot fer ahí, mentre entre gent que puga fer, que vulgui fer coses, que no pensen, que no deixen fer. Està clar, no deixen fer, però sí que hi ha que lluitar per fer-les.
Doncs moltes gràcies, Alfredo.
Val, moltes gràcies.
Que en un futur es puguen gravar els nostres somnis fa molta por.
I per conya, perquè és l'únic reducte on podem ser allò que no podem ser, dir allò que no podem dir o fer allò que no podem fer. Jo, per exemple, a voltes somie que sóc...
Soy madrileña, de las de rompe y rasga, nacida en Chamberí. Y busco a un hombre que aunque haya 20 iguales, esté loco por mí.
Sí, madrileña pel tema este de dir que allí es respira moltíssima llibertat. És que em fa moltíssima gràcia quan escolta algú parlar de llibertat.
Quiero decirle, soy para ti.
Beatriz Lobo, ilustradora, pintora y demás oficios que molan, pero con los que es difícil ganarse el pan. ¿Me equivoco, Beatriz?
No. Hola, ¿qué tal? No, no te equivocas, para nada.
No, cuesta mucho ganarse el pan con todos estos oficios tan artísticos.
Bueno, hay que estar dispuesto a comer poco pan, simplemente, pero está bien.
Bueno, de hecho, el otro día te oía, es que leo tus posts y, por ejemplo, el otro día me hizo gracia uno, que decías que la vida supongo que empieza en la jubilación. Supongo que te refieres a la vida del artista.
No, la de cualquiera, ¿no? Como el tiempo de ocio es el único que está como destinado a vivir, ¿no? Digo yo que si todo lo demás es trabajo, qué horror. Pero corría por ahí el mito de que a la gente de mi generación ya ni eso le va a llegar, ¿no? Igual estamos con minijobs de viejecillos, no lo sé.
Bueno, aquí está Carlos, que él también es de nuestra generación y también lo corrobora.
Claro.
Sí, ¿no? Igual, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que habrá negacionistas de la jubilación y gente con fe en la jubilación?
Yo negacionista, total.
Todo esto es porque si leemos tus posts, que son muy interesantes, se te rompió el otro día el ordenador. Y claro, es tu herramienta de trabajo.
Sí, bueno, mi prolongación. Sí, total. Sí. Un duro golpe para mí, un duro golpe para la pantalla de mi ordenador.
Bueno, pero aquí no hemos venido a hablar
de dramas. No.
Aunque estaría bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú vienes aquí a pinchar la música que te gusta?
Sí, sí. Bueno, tú me dejas poner unas vacas que voy guardando y yo con mucho gusto te las voy pasando. Sí.
Que lo recuerdo, tú tienes un podcast que yo sigo, que se llama Perdona, eres Antonio. Lo tienes en la plataforma iVoox, creo que vas por el número 40. Y
40, sí.
De lo que más me gusta es siempre tu selección musical. Y de ahí es donde yo pensé, esta chica tiene gusto musical. Por ejemplo, esta semana, ¿qué has preparado? Es algo bastante ecléctico.
Te he preparado una combinación, vamos, una ensalada de estas, de unas mezcolanzas, que a ver si te gustan. Pues sí, te he preparado una mezcla.
Si te parece, empezamos con la más corta.
Ah, vale.
Tu chandal y tu bandereta.
Bueno, pues este es un tema fugaz de Los Pandereta, que junto a sus compañeros de estilo Patatas Fritas por el Culo, otro grupo bastante famoso del mismo estilo, se caracteriza pues por no pasar de un minuto las canciones, puro punk, y bueno, con unas temáticas bien veganas. Esta canción me gusta especialmente porque te anima, ¿no? Te invita a tirar a la basura la chupa de cuero, las tachuelas, y que agarres tu chándal y tu pandereta.
A mí me ha hecho mucha gracia la canción. En cierto modo se agradece que dure un minuto, que no dure tres, en cierto modo.
Sí.
Y creo que es también bastante audible, pero en cassette. Creo que es la típica canción que en cassette gana.
Sí, no, o sea, creo que en CD... ellos un SoundCloud ni nada de eso. Sí, claro. Que no creo que tuvieran ni SoundCloud ni vinilo. Bueno, igual han sacado vinilo, no lo sé, pero a mí también me ha recordado al mundo maquetas en casetes.
¿Sí? Sí, de hecho, no la he encontrado en Spotify y la he encontrado en YouTube, pero la he encontrado en Milagro y no he encontrado absolutamente nada de información sobre ellos.
Ah, pues yo el otro día que la puse en un Antonio, me ha escrito un conocido y me advirtió que el cantante de Los Panderita era de su pueblo, de Arnedo. Pues yo qué sé, yo a Los Panteretas los conocí hace muy poco, pero a Patatas Fritas por el Culo, que por su nombre fantástico, supongo que se hicieron un poquillo más conocidos ahí en esa época en la que en la Barcelona de las Ocupas, sí que los conocía, son así medio conocidillos, yo creo, así como en el...
Bueno, esto tiene, como me has dicho, un aire muy punk y a mí me parece la canción ideal para hacer esto que se llaman, ¿cómo se llamaban los pogos? ¿Qué se llamaban?
Ah, sí, sí. Seguro que los pateretas están hasta en contra de los pogos, porque sí. Están en contra de todo, a mí me parece muy bien.
Los pogos era esto que te ponías en delante de los conciertos y a empujar, a pegarte patadas por detrás, no sé qué, e intentar...
Sí.
Sí, me acuerdo que era...
Parecía que estaba bien, pero envejeció mal, porque de repente había como demasiada energía.
Efectivamente.
Era peor por ahí. Sí. Era un poco excluyente el juego aquel. Sí,
me acuerdo yo ir de joven a los conciertos y decir, métete conmigo en el pogo.
Bueno, si tenías todos los dientes te lo podías permitir, sí. Pero como tuvieras alguna así bailando, no. Deporte de riesgo. Sí.
Bueno, vamos ahora con una canción. Vamos con una canción más larga. De hecho, esta la vamos a cortar y seguirá sonando, ¿vale? Seguirá sonando, sí. Seguirá sonando. La escuchamos y luego lo comentamos.
Vale, genial. Editorial, Eduard, ya sabes que yo no me preparo las teorías para nada, que hablo de lo que de los restos de información que tuve en algún momento. Creo recordar que este William Ongías que es, no sé de qué país de África ahora mismo, pero en uno en el que hubo un boom de instrumentos electrónicos y que había de repente como unas producciones con sintetizadores increíbles y hay muchísima música y como ahora mismo, pues fíjate, esta imprecisión, no sé. Y él tiene una historia bastante fascinante. Yo creo que él o tenía un cargo político o mató a alguien o las dos cosas. Y,
que no van unidas.
Claro, pero a la vez era como este genio de esta revolución electrónica que hubo por ahí. Y por desgracia o por suerte, hace unos años, unos hipsters de Nueva York encontraron este tema y le hicieron como un remaster y un videoclip que consiste, creo que, en un bucle de vídeo en el que un vinilo va bailando los 85 millones de minutos que dura este corte, que sí. Es una delicia.
Sí, da esa sensación. Yo no he estado nunca en África, tengo un amigo que trabajaba por allí y trabajaba en una empresa y decía que allí todos los ritmos son tranquilos. Y me da la sensación que esta canción es lo mismo, ¿no? La sensación de que te puedes alejar de la canción, como en las telenovelas turcas, te vas, vuelves y estás en el mismo sitio. O sea, no ha pasado... Exacto, no ha pasado nada. Me puedo ir, que las lentejas están igual. O sea, no pasa absolutamente nada. Sí, sí.
Sí, pero joder, tiene un estilazo. O sea,
no, sí, tiene...
A mí me volvió loca.
Sí. Las líneas de bajo son una pasada, sí. Yo este señor lo conocía porque esto que te van recomendando cosas y de repente me acuerdo que me apareció este señor y me quedé así con un poco, esto está un poco fuera de lugar y de contexto y es real. Porque en un momento pensé, debe ser algún personaje creado por algo, porque me parecía muy fuera de lugar y de contexto este tipo de música en África en los años 70 y 80, creo.
Ah, pues no, claro, es que se conoce ahí poco, bueno, no se conoce tampoco, pero hubo realmente un boom de sintes y de producciones musicales así electrónicas súper increíbles.
Bueno, pues yo sí que recomiendo mucho escuchar a William, espérate que lo digo bien, William Onyeaboro.
Onyeaboro, ¿no?
Sí, es verdad, como es William Onyeaboro, es que también, William Onyeaboro. Y la canción que hemos escuchado, nos hemos dicho, se llama Atomic Bomb. Un tema...
Bueno, queda bastante claro porque lo repite como millones de veces, ¿no?
Sí,
como,
es un tema bastante actual. Bueno, si quieres
yo
vamos...
Invito a los radioyentes también a que investiguen un poco por Wikipedia el nombre de este señor, porque te digo en serio que yo creo que estaba perseguido por asesinato, pero luego fue alcalde o algo así. Una cosa loca de que no... Sí.
Yo un día que hago una colaboración con unos amigos en un podcast, intenté, pero no encontré, buscar músicos que fueran, más allá de Charles Manson este, que fueran asesinos o tal. Me parece un tema interesante. Bueno, vamos con la tercera canción. La tercera canción. Si quieres la escuchamos y luego... Start on the shelves of my memory. My thoughts are in perfect array. My life runs smooth like a highway. Billboards show me the way. My way of life has the glamour of an artificial neon ad. I need overwhelming information for a complete shopping list. Acrylic colors oscillate my eyes when I walk down a drugstore aisle. Stored on the shelf. Dr. Einstein, we're going supernova. It's not a
simple thing that you can do. What should I do? Poor Nan got Dr. Einstein and Mrs. Einstein into the boat. It was just below the speed of light when they passed their minds and bodies into the infinite possibilities of endless space. Dr. Einstein, your wife has gotten her hands stuck in the microwave oven again. What should I do?
No decepcionar a nadie, tampoco tengo recuerdos muy nítidos de toda la info que rodea a Anne Steele. Solo sé que es un icono. No sé muy bien si es escritora o actriz. Algo es que de repente sacó este disco impresionante, como de electrónica también, fantasía. Y ella va siempre a lo largo de todo el disco, en todas sus apariciones, todos los conciertos, la portada vestida de paracaidista. Es una fantasía de persona.
Ah, me recuerda un poco a la de Yo quiero verte danzar, de...
Sí, tiene algo de, como de italiano. Sí,
sí, de ese tiene. Rollito, ¿no? Así un poco de los 80. Me recuerda un poco a los 80 la Fiat, los diseños esos arriesgados, locos. Sí, hablando de distancias un poco con la música y todo así, un poco que solo se va a consumir en esta época, luego será terriblemente horrible y dentro de unos años lo rescataremos para bien.
Pero mira, de nuevo, yo aquí cavando mi tumba constantemente, o sea, sin informarme, de nuevo tiene pinta de ser de primerísimos 80, casi 70, ¿no?
Sí,
tiene esa
sí.
cosa electrónica.
Sí, sí, a mí me da... En los 80 al principio hubo mucho dolor, ¿no? Con el tema de... Recuerdo que hay un disco de Neil Young, que te lo recomiendo, que se llama Transformer Man, que jugaba con la electrónica y, hostia, es muy duro, muy duro. Pero con los años es brutal. Sí, sí, te lo recomiendo.
Ah, qué guay, pues sí, me lo pondré.
Pues, Beatriz, hasta aquí tu sección. Creo que seas la número 5 de Guárdame la vaca, las vacas.
Qué fuerte, a lo tonto. Mira.
Sí, yo creo que llegaremos a las 7 u 8 ediciones. ¿Qué te iba a decir? ¿Te volveré a ver por aquí, por el estudio algún día? Aunque sea fugaz.
Sí. Voy pronto, voy a Valencia, porque voy en marzo ahí, que si hay suerte y todo sale bien. Tenemos un pase ahí de Jamanturgia con el teatro.
Ah, qué guay.
Ya te avisaré. Sí. Y sí, me quedaría ahí una temporadilla. Te haré una visita.
De acuerdo, pues genial. Pues nos vemos. Oye, pues.
Vale.
Beatriz Lobo, que nada, que un placer. Que nada, animo a los oyentes a escuchar tu podcast. Yo lo hago. Es verdad que ahora las ediciones están más espaciadas en el tiempo, ¿eh?
Sí, porque hablo demasiado aquí. Yo creo que el Antonio me sale cuando llevo muchos días hablando sola. Y aquí como que interactúo más con... No sé qué pasa, me lo estoy estudiando aún. No sé por qué.
Bueno, Beatriz, mientras escuchamos de fondo Atomic Bomb, ya acabará, imagino, dentro de algún rato. Pues nada, que ha sido un placer de nuevo hablar contigo y escuchar tu música.
Qué bien, el placer ha sido mío. Os mando un saludín y hasta la próxima.
Bueno, Bea, les preguntamos a ustedes bien.
Vaig amb l'agenda per aquesta setmana. Alguna coseta tinc apuntada. Per exemple, el dissabte 25 de març, a partir de les 11:30 del matí, concerts a la Pèrgola, a la Marina de València. Podeu veure a La Élite, més tort el Maix, Sofia Amores. Entre 3 i 5 euros. Suposa que no seran 4 euros, suposa que seran 3 o 5 euros. També dissabte 25 de març celebra la 21a Mostra del Llibre Anarquista de València. És gratuït a partir de les 11:30 del matí a la plaça Tetuán de la ciutat de València. Més coses. El diumenge dia 26 de març a les 11:30 del matí pots assistir al Teatre El Musical i participar al taller familiar de construcció de titelles. Crec que són 6 euros. Este esdeveniment està dintre del 6è Festival de Titelles del Cabanyal, que comença el divendres dia 24 i es celebra en diversos espais dintre del barri del Cabanyal. I per últim, i no menys important, torna al CCCC, el programa CCCC Contest a càrrec de l'Associació Cultural Ciutat de Contes, mitjançant el qual s'ofereix una programació de contacontes que busca descobrir a xiquetes, xiquets i adults, els personatges doncs, que habiten el museu. Són dones, són personatges, són històries o éssers fantàstics que els acompanyaran en un recorregut pels claustres del Centre Cultural Centre del Carmen i les seues exposicions. A partir de les 12 del migdia i és gratuït. Encara continua sonant la cançó que ens ha portat la Lobo de William Oniabou. En algun moment pararà? No, vaig a pararla jo i vaig a posar un altre tema. Bé, fins així una nova edició d'Un Dia Perfecte. És la que fa número 71. Recorda que el podcast el pots trobar a Ràdio La Carta, radio.upb.es, a iVoox i a Spotify. I jo sempre recomano que pegueu una ullada a l'Instagram d'Un Dia Perfecte, que ja sé, no té molts seguidors. Bé, és igual. El fet és que allí podeu enllaçar o veure qui ha passat pel programa durant aquests vora 4 anys i mig o per ahí. Clar, el trobaràs com a Un Dia Perfecte. Adéu. Thank you.